Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
La Setmana Santa és el moment més important de l'any litúrgic cristià. Commemora l'entrada de Jesús a Jerusalem, la seva mort a la creu i la seva resurrecció. Durant aquests dies, les esglésies catòliques tenen una agenda carregada d'actes religiosos que arrenquen aquest diumenge amb la celebració del Diumenge de Rams i acaben dilluns 21 d'abril per Pasqua. La parròquia de Sant Pere d'Octavià ja està preparada per rebre els feligresos aquests dies amb l'ajuda de 200 voluntaris. Sentim el rector de la parròquia, mossèn Emili Marlès.
Les estem preparant amb moltes ganes perquè la gent surti. O sigui, el meu objectiu com mossèn és que tu surtis d'aquestes celebracions i diguis, uah, quina missa, no? Quina celebració, com m'ha tocat el cor, com he pogut experimentar la presència de Déu, en quina pau surto, no? Surto renovat. Aquest és una mica l'objectiu nostre.
Consulteu les activitats a www.cugat.cat/agenda. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha demanat a la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Pilar Díaz, posar en marxa el projecte del nou túnel de ferrocarrils entre Sant Cugat i Barcelona. L'executiu català ja va encarregar un estudi el 2023 per la construcció d'aquest túnel, que serviria per alleugerir la pressió que pateix el servei amb l'alta demanda que té. La dècada dels 50, molts infants santcugatencs d'entre 3 i 7 anys van començar l'etapa formativa a l'Ave Maria, una guarderia pública situada a la planta baixa de l'antic ajuntament, amb entrada per l'avinguda de Francesc Moragues. La reusenca Josepa Felip n'era la directora. Nens i nenes, grans i petits, compartien la mateixa classe. Dolors Gavernet va ser ajudant de mestra durant 7 anys, i entre els alumnes que van passar per l'Ave Maria recorda cognoms com els Grau, els Cabanes, Estapé o Cardona. El Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat ha parlat amb ella recordant aquella etapa. I el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat té la primera oportunitat d'aixecar el títol del grup D de la Primera Nacional aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la pista del Granollers B. Els santcugatencs líders sumen 47 punts, 6 més que els granollerins, que ocupen la tercera posició a la taula classificatòria a falta de 3 jornades per acabar la competició. Si els d'Àrid Salvador guanyen, assoliran pel segon títol consecutiu de Lliga i també la tercera classificació seguida per la fase d'ascens a Divisió d'Honor B.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Moltes persones gaudeixen d'un bon àpat en un restaurant. Seure en una taula ben parada, demanar al cambrer o la cambrera aquells plats que ens venen més de gust i gaudir d'una bona sobretaula. Perquè tot això sigui possible, hi ha d'haver algú amb passió per la cuina i la gastronomia a l'altre costat dels fogons. Aquest és el cas de la Maria Espín, la xef i ànima del restaurant Brau, on combina creativitat i passió per la cuina. Alguns també la coneixereu per haver participat en alguns concursos televisius. Per parlar de la seva trajectòria i la seva experiència darrere els fogons i les càmeres, ens hem desplaçat a casa seva, al restaurant Brau. Maria Espín, moltes gràcies per rebre'ns aquí, al teu restaurant a casa teva.
Moltes gràcies a vosaltres. Molt contenta, una entrevista. M'agrada Sant Cugat i, bueno, encantada que estigueu aquí al Brau un cop més.
Maria, vas arribar al món de la cuina una mica per casualitat, per dir-ho d'alguna manera. Tu volies ser bombera, ens havies explicat en alguna ocasió, i vas estudiar gestió d'empresa i al final has acabat entre fogons.
Bueno, la meva trajectòria va començar estudiant gestió d'empresa. No em veia una persona sòlida darrere d'una oficina o la direcció d'una oficina. I vaig canviar radical, no? Vaig fer un canvi radical cap a l'hostaleria, he estat en hotels de 5 estrelles, caterings importants, un d'ells el catering del Bulli, i mica en mica vaig fer un canvi i una trajectòria cap a realment la cuina, no?
Ara ho explicaves, eh? Caterings importants com el del Bulli, hotels de 5 estrelles. De fet, has estat la primera dona xef executiva d'un hotel de 5 estrelles. Com va marcar això també en la teva carrera?
Realment era una de les coses que em van portar, no, a creure'm de veritat el que tenia, no, el que havia aconseguit i el que era, no, i que aquella passió, pues, em portaria a un final de carrera darrere de poder tindre un negoci. Vaig aprendre moltíssim com a xef executiu d'un hotel d'una cadena important, moltíssim, no, de gestió, d'equip, i vaig consolidar el poder portar a terme el que tinc avui en dia, que és el Brau.
El 2017 podem dir que un somni es va fer realitat, no? Obres el Brau a Sant Cugat, el Brau by me, que vol dir moltes coses aquest by me, no? Què hi ha de tu en aquest restaurant i en la seva oferta gastronòmica?
Brau by me, com el nom ho diu, by me és per mi, però també és Maria Espín, no? Són les sigles del meu nom i cognom. Què hi ha? Hi ha ADN, la veritat. Hi ha carinyo, hi ha moltes hores, hi ha passió. Hi ha un equip darrere que ens admirem mútuament. Ells m'admiren a mi i jo els admiro a ells, no? Hi ha un respecte i un cuidado en tot el que es fa. I sobretot una cuina de casa, cuidar, que és la que he viscut a casa meva.
El teu pare, no? Sobretot,
em sembla. El meu pare era un gastrònom de mercat, de comprar, de producte, de temporada, molt exigent amb aquest tema, i que m'ho ha anat traslladant, i és algo que implanto aquí amb un menú diari de migdia, no? La temporada, aquests plats de casa, amb un puntet d'autor, però cuinant de casa, mediterrani, producte a proximitat, també molt respecte a la proximitat i molt, molt carinyo.
Ha canviat gaire la teva gastronomia des que vas començar fins a dia d'avui?
La meva gastronomia des de que vaig començar no ha canviat, perquè agrada el que fem, perquè mantenim aquest nivell d'exigència al cada dia, que fa que puguem tindre un estàndard bastant alt en un menú del migdia molt cuidat, a un preu mig molt correcte, dintre d'un lloc que convisc amb tota l'empresa del voltant. M'he fet un petit forat i la gent li agrada l'espai, li agrada aquesta qualitat de menjar, a part de poder fer esdeveniments a la terrassa, d'events privats, aquesta carta que mantenim, no? Els caps de setmana, dissabtes o les nits, que pots fer aquelles coses més cookies, no? Però mantenim el mateix, sempre la essència i el nivell d'exigència cada dia molt alt.
Això vol dir molta feina i molt compromès.
Vol dir estar compromès amb el que fas, fer-ho bé, fer-ho amb carinyo, amb seguretat. Sobretot no enganyar a ningú, no? Tens un client que ve molts dies durant la setmana a dinar i tot compromets a que marxi content, que tingui qualitat de menjar, que tingui qualitat d'espai, de servei, i aquest compromís cada dia ha de ser exigent. El que té un negoci ho hauria de tindre clar.
Fa una setmana veiem com el Brau guanyava el Batalla de Restaurantes del Xicote, on es buscava la millor escudella i carn d'olla. Com ha sigut la participació al programa?
Estic contentíssima, la veritat, no? Estic orgullosa, també, no? Tinc un equip que tenien ganes de participar, tenien ganes de que es veiés el Brau, que es veiés Maria, que es veiés l'equip, i la veritat estic contenta, estic orgullosa. Tenim l'escudella aquesta setmana, tota la setmana, no? Al menú del migdia, perquè qui vulgui pugui vindre i
manifestar-la.
Venir, menjar plats de casa, és l'escudella de casa meva, de família, com molts plats que fem aquí al Brau, aquests plats que moltes vegades es t'oposo, no? Les llenties de la mama, no? Que al final és el que acaba buscant un públic molt pròxim i un bon producte i ben cuidat.
De fet, no és el primer programa al que participes. També vas concursar al Joc de Cartes on buscaven la millor xef de l'àrea metropolitana. També vas guanyar. I en un format diferent també et vam veure ara ja fa molts anys, em sembla que uns 10 o així, a Top Chef. Què t'ha dut, quina inquietud t'ha portat a participar en concursos d'aquestes característiques? Perquè suposo que tenen les dues parts, no? Tenen com dos vessants. És un risc, també.
Al final, crec que tots aquests programes hi ha un apartat de personatge, no? Doncs a cap dels programes jo m'he presentat, no? Són programes que tant el Joc de Cartes com el Batalla, que m'han trucat, suposo que per ser dona, per ser lluitadora, tinc el meu punt guerrer, no? Soc defensora de l'exigència, no? No em callo, tinc molta seguretat en mi mateixa. Doncs tots aquests petits eslògans, tinc un local espectacular, tinc un equip meravellós, tot això són eines que ajuden, no?, a que puguin trucar i vulguin que participis amb tot el que comporta. Evidentment, al final, el que tu dius i fas en un programa, ho dius i ho fas tu, no? He fet un Joc de Cartes, guanyadora, un programa espectacular, on vam brillar totes quatre per un molt bon fer, per una admiració, per respecte, i he fet un Batalla a restaurants on el tipus d'audiència que hi ha darrere és molt diferent a un Joc de Cartes i està molt teledirigit a un públic on hi hagi més conflicte, no tanta cuina, no envers el respecte, però sí més enfocat al conflicte entre persones que no l'admiració o la bona cuina.
Va agradar més el Joc de Cartes, doncs? L'experiència a posteriori, potser?
L'experiència...
Allò de dir un bon gust de boca, tot i guanyar-los tots dos, eh?
L'experiència dels dos concursos se la queda Maria, que ha sigut guanyadora. Pots agradar o no agradar. Jo no vull agradar a tothom. Jo no estic aquí per agradar. Jo estic aquí perquè vulguis vindre a casa meva. Vulguis vindre a dinar al Brau. El Brau no és només Maria. El Brau té 12 famílies. Doncs, al final, el que veu qualsevol d'aquests programes i pren la decisió de no vindre perquè no li ha agradat Maria o vindre perquè li ha agradat Maria, no veu més enllà de que això és un espai cuidadíssim, xulíssim, on pots vindre a menjar. I pot agradar també, més o menys. Però és un lloc que hi ha una passió i una dedicació i una feina darrere que es veu. I qui no el vulgui veure, doncs no passa res.
T'han afectat a la visibilitat del Brau, la participació en aquests dos programes? És allò que notes més trucades després de participar, sobretot a ser guanyadora de les dues edicions, que no és fàcil perquè competeixes amb tres restaurants més, no? És allò que immediatament la llista de reserves s'engreixa?
Hi ha una qüestió que en el moment que tu surts televisivament, la gent té inquietuds i la gent truca. No vol dir que fem més del que podem fer. Nosaltres és una cosa que sempre hem defensat. Farem el que puguem fer, bé de servei, que la gent quan vingui no l'enganyem. Jo no vull agafar més taules, jo no faré més diners per fer més taules. No és el que vull. Jo vull que el que vingui estigui ben atès, mengi bé, tingui el seu temps d'espera correcte, tingui un bon servei i marxi amb una somrisa del Brau, marxi amb ganes de tornar. No crec en la venda superior del meu espai em farà millor. No ho he fet ni amb un Joc de Cartes ni ho faré ara en Batalla al restaurant. Sí que és veritat que tots dos, al moment televisiu, darrere genera moltes més trucades telefòniques amb moltes més ganes de vindre i conèixer el Brau de veritat. que és admirable, eh? M'encanta, eh? Que la gent vegi un programa i darrere et vulgui conèixer...
Tinguis ganes de menjar aquells plats que has vist,
i
no?
I tingui ganes i et valori d'aquesta manera.
Si t'oferissin ara un altre programa per participar, t'hi tornaries a embarcar tu i tot el teu equip?
Si m'oferissin algun altre programa, ho valoraria amb el meu equip, que realment són sempre part de moltes decisions de casa meva. Estan aquí i he de comptar amb ells. I moltes vegades ells... Tinc un equip molt jove que tenen ganes de que es vegi el brau, que tenen ganes de, no, de que vegin que ells també tenen nivell d'exigència i que estan en un bon lloc i que ho fan molt bé. Doncs sempre ho conciliarem els meus treballadors i el meu equip.
Què li diries a algun restaurador o restauradora que es planteja participar en aquests concursos? No sé si dir consell. El consell potser és pretensiós, però allò de... Segons la meva experiència, si vols participar i tingues en compte això.
Jo el consell que donaria és que tothom que s'apunti a qualsevol programa siguin ells mateixos, no? Evidentment, després hi ha moltes eines de manipulació, no? Però sempre quan siguis tu mateix, crec que no tens res a perdre. Siguis com siguis, ser tu mateix.
L'hostaleria, tu ara em parlaves que al Brau hi ha 12 famílies, no?, més enllà de la Maria. L'hostaleria, la restauració, és una professió molt exigent. Hi ha moltes hores de feina, horaris que moltes vegades van al revés que la majoria de la societat, no?, aquest horari més d'oficina. Com es compagina la vida personal i la vida familiar amb la direcció d'un restaurant com el Brau?
Bueno, la veritat que conciliar amb la vida familiar dintre de tindre un negoci a l'hostaleria, no? Que quan tothom té festes, com més feina tens tu, que quan treballes a la nit arribes tard a casa i si tens família, no?, has de continuar el teu dia a casa. Jo sempre he dit que tindre al costat una parella, que sigui aquella persona que t'admira el que fas, més que et valori, que t'admiri i et respecti molt, intentar conciliar aquest espai, no?, dintre de casa. Jo en aquests moments tinc 3 fills i, com dius, 12 persones al meu equip, amb 12 problemes, amb 12 fills o amb 12 famílies darrere que també tenen necessitats, inquietuds i... valorar que tot el teu equip estigui bé i alhora a casa teva. Hi ha vegades que Maria té conflicte personal de si no estic aquí et fa sentir malament i si no estic a casa també. És dur aquest punt, no? Com a Maria, voler estar sempre, no?,
al capdavant.
I tinc el privilegi, no?, de, com he comentat, tindre al costat la meva parella, que ha entès des de bon principi que això és la meva passió, que això és el meu hobby, no?, que això és un apartat de la meva vida, no?, de Maria, i que, bueno, compaginem amb molt sacrifici, la veritat.
Heu hagut de renunciar a moltes coses per tirar endavant un somni i un restaurant de les característiques del Brau?
He hagut de renunciar a moltes coses, sí. Moltes que per altra banda, també m'ho han valorat, que és la meva família, no? Ma mare té 90 anys i continua trucant-me i he estat tan orgullosa de lo que he aconseguit. Soc la petita amb 8 germans, mm-hmm, i sap que el que tenim ens ho hem currat i això és el que admiren. Si jo aquell dia no puc anar a dinar a l'aniversari de ma mare i puc anar després més tard, ningú em reprotxarà res a casa meva, ni els meus germans, ni els meus nebots. Doncs això també vol dir que hi ha una admiració familiar i un consens de que Maria no se senti malament per no ser-hi aquell dia, que també ha sigut molt important a la meva vida. Estic molt agraïda als meus germans i a la meva família, que sempre, sempre apoyen qualsevol decisió, qualsevol punt de vista que prengui, no?, envers d'estar, no estar, vindre, no vindre... Clar, són els meus pilars de casa meva.
Em consta que aquesta cura que tu tens amb la teva família i que tens molta sort d'estar molt ben acompanyada per una parella que et respecta, que t'admira i que respecta tot el que comporta tenir el brau, també el trasllades una mica la responsabilitat que tens amb el teu equip, no? I que a l'hora de gestionar el restaurant has pres algunes decisions tenint en compte aquesta conciliació. Podies tenir un restaurant obert 7 dies de la setmana, amb 7 dinars i 7 sopars, però has decidit no fer-ho així. Per què?
Des de bon principi, quan vaig obrir el brau, vam buscar un punt de gestió, de sortida econòmica, quin seria, no? I vam tirar cap a un menú de migdia executiu, envoltat d'empresa, i per veure si realment de dilluns a divendres seria només factible treballar aquí. La nostra carta que practiquem divendres, nit i cap de setmana és la nostra joguina, és totes aquelles, no?, innovacions i petites, no?, històries que agraden al meu equip i a mi. Donar festa en diumenge al meu equip crec que és una de les coses més sanes que tinc aquí al brau. És una de les coses que més agraeixen, no? És un món de caps de setmana, l'hostaleria, i poder tindre els diumenges festa com tinc és algo que ara per ara és intocable, perquè dona benestar familiar, dona conciliació, i per mi en aquests moments és la clau.
El menú aquest del migdia que ens parles, no?, que tant mimeu, a part de la carta que feu als vespres, no sé si hi ha algun plat, és difícil, és com allò que li digués a un pare o una mare que triï quin és el seu fill preferit, no? Però si haguessis de triar un plat que et representi, i potser no cal que sigui només un, de tota la teva oferta gastronòmica, quin seria?
Mira, el menú del migdia és un menú de migdia molt dinàmic, pensat en que la gent vingui a dinar a nivell d'empresa o un menú de migdia que no tens molt temps o has de tornar a treballar, que sigui molt equilibrat i el més natural possible en productes. Una molt bona crema natural, productes, peixos o carns frescos, i que la gent marxi d'aquí tranquil·la, no marxi passada, no marxi amb fregits. Posar un plat d'un menú executiu com el que porto fent fa 8 anys és molt difícil. Sí que tinc clar que intentem que sempre hi hagi un petit uau, que és el que ve a buscar aquí la gent, no? Que aquell menú, anem a veure aquesta setmana que té Maria el menú, no? Això que està, no?, en nivellet alt de buscar estratègia i un bon producte, un uau, fa que la gent, no?, repeteixi i repeteixi. Plats de la carta del brau, doncs hi ha un canaló que porto amb mi, no?, amb una història molt anterior que
ser cuinera.
Va
començar
gairebé, no?, la teva vinguda. No, abans era carnissera, amb productes precuinats per les carnisseries, i és un plat que ja va amb Maria. És un plat amb carinyo, amb tradició, amb un puntet d'autor. Doncs el canaló és un dels plats que més refereix al brau o a Maria en aquest cas.
I de cara al futur, ara ho dèiem, el brau té ja 8 anys, no?, del 2025 des del 2017, amb una pandèmia pel mig que no devia ser complicada. On t'imagines d'aquí 5, 10, 15 anys?
El brau és sòlid, ara hem tancat, hem obert. La pandèmia va ser un punt també complicat per Maria, no? Vaig patir moltíssim per la gent que estava a casa i vaig intentar reinventar-me contínuament, sobretot per mantindre els llocs de feina del meu equip, no? Cada cop que podia incorporar una persona més era com un alè, no? Ara mateix, Maria té, a part del brau, té un apartat de càtering, que és el que va desenvolupant a nivell de domicili, a nivell d'empresa, i té alguna proposta engegada a nivell de fer algun menjador de treballadors d'alguna empresa al voltant. Doncs, bueno, sempre estem, no?, intentant, no?, sumar, i ara mateix aquest projecte ens ha tornat a engrescar, no? Tenim una estabilitat, no oblidar l'estabilitat i poder sumar i incorporar, no? Pues, bueno, que l'empresa al voltant en algun cas volen, no? Continuar comptant amb nosaltres.
Doncs que aquests nous projectes surtin, tirin endavant i que funcionin igual de bé que el Brau Maria. Moltes gràcies per convidar-vos a casa i per atendre'ns, que sabem que els matins tenen molta feina, que no
és només pensar sobre les portes.
No, era un momentet, ja ho teníem clar, i ara és un dilluns i arrencar ja a tope.
Moltes gràcies i molt bona setmana.
Igualment, gràcies.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinsky Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
En el món de la cuina, cada cop són més importants els coneixements en nutrició. Precisament avui, a l'espai que fem en col·laboració amb The Play Cook, parlem d'aquesta relació. Gerard Pinto és el director executiu de The Play Cook. Benvingut, com estàs?
Què tal, com estem?
És veritat que els últims anys aquest binomi, és a dir, cuina i nutrició, ha evolucionat molt? Però que no ens arriba, diríem, tota la informació, o ens arriba molt amb comptagotes, amb pinzellades?
Sí, bueno, també és veritat que ens arriba pinzellades perquè també, al final, la ciència, que és la que ens aporta tot aquest coneixement, evoluciona i hi ha coses que van sortint, es van sabent en el món científic, però que això, que el que passa en el món científic després arribi a la població i més amb coses instaurades que tenim en el nostre coneixement de fa molts anys, que es faci aquest impàs, aquest canvi, és complicat. I bueno, això en resposta a el que dius, evidentment, al final la nutrició no deixa de ser, com si diguéssim, la part més teòrica de la disciplina pràctica que podria ser la cuina. I per això qualsevol persona que veu de la nutrició o de la cuina ha d'entendre com un, no sé si com un sol binomi, però sí com una cosa que ha d'anar de la mà.
Posem exemples perquè la gent ens entengui. Per exemple, Com ha evolucionat, per exemple, la preferència dels consumidors, els aliments més orgànics, més naturals en els últims mm-hmm. temps?
Doncs mira, exemples que jo crec que hi ha molta gent, per sort, coneix, però que encara te'n trobes alguns que no, són el consum dels ous, per exemple. Durant molts anys, moltíssims, s'ha relacionat el consum de l'ou amb algú que hem de limitar, amb algú que ens pot aportar problemes a nivell de salut per un augment de colesterol, i és una cosa que ja fa bastants anys que a nivell de ciència està estudiat que no és així, i que els ous no et fan augmentar el colesterol. De fet, els ous tenen colesterol, evidentment, però també tenen altres productes, tenen la citina, que també regula, amb el que un augment de colesterol en les analítiques d'una persona no vindrà mai per un consum d'ous. És més, el tema de limitar-los s'ha transformat en potenciar-los, i des de la ciència es parla de que el consum d'ous podria ser el que un volgués dintre de la seva aportació proteica. Si algú vol menjar ous cada dia, no tindrà un problema de salut.
És curiós perquè justament aquest exemple que poses ha canviat en poc temps. Vull dir que és un canvi recent el fet que ara ens hagin dit que no suposa un problema i que podem menjar al llarg de la setmana ja no aquella limitació de 2-3 ous, vull dir que estaven comptats i vigilaves molt, no?, el que podies cuinar.
Sí, tot i així, clar, ara tu fas l'exemple de dir 2-3 ous setmanals, que és el que es deia, és així, i que és algo recent. Què entenem per algo recent? Perquè
fa molt poc,
Fa molt poc, clar, però jo, quan estudiava, parlem de fa anys que ja se'n parla d'això a nivell científic. Aleshores, clar, com arriba a la població és
difícil. I per què arriba tan tard?
És difícil de predir, perquè potser jo he parlat amb gent fa 6 anys que ja em diu, ah, sí, és veritat, això ja es diu, i hi ha gent que em diu que és més recent. És complicat de medir com arriba i quan arriba. Clar, el per què arriba tan tard, aquí tu pots parlar de múltiples raons, no? Una és com la població té accés al món científic, l'altra és com el món científic pot arribar a la població, també, a través dels organismes oficials i a més, i després hi ha el que algunes persones també diuen, ostres, però això són més
interessos coses,
exacte,
comercials.
Coses més conspiranoides, no?
Sí.
Però que també, fins a quin cert nivell hi ha un aspecte comercial tant de la indústria alimentària com de la indústria farmacèutica al respecte.
Mm-hmm. Parlàvem del colesterol,
uh-huh.
Però el colesterol, que tothom el té com el coco, recordem que hi ha el colesterol bo i el colesterol dolent, no? O això ens han dit, o és que ja també hem de canviar tot això?
No, això també és, aquest també és un tema que dona cua, perquè al final el colesterol sí que és veritat que no existeix el bo i el dolent, només hi ha un. El colesterol és una sola molècula. El que nosaltres ens medeixen quan ens fan una analítica,
sí.
És el colesterol HDL i el colesterol LDL. No? Això què són? Aquestes sigles no són dos tipus de colesterol. Són el vehicle que transporta en sang el colesterol. Són les lipoproteïnes, que se'n diu, que les transporten. Llavors, què passa? El colesterol és una molècula liposoluble, que ve dels greixos, aquesta paraula, i per tant, com bé sabem, en un got d'aigua, si poso oli, no es barreja. Llavors, com podem transportar molècules liposolubles per la nostra sang? A través de unes coses que es diuen lipoproteïnes, que són molècules que poden, entre cometes, emmagatzemar o embolcallar el greix i transportar-lo per la sang sense que suposi un problema a nivell de densitats, no? Aleshores, quan tu veus que tens HDL i LDL en la teva analítica sanguínia, t'està mostrant als transportadors la quantitat que en tens. L'LDL és el transportador que des del món científic ens diuen que ha de ser més baix, que és el colesterol dolent. El HDL és el que ens diuen que és el transportador bo, que és el que hauríem de tenir una miqueta més elevat, no? Però, clar, això és un resum, és una foto que té moltíssims anys, però moltíssims anys. A nivell científic es va fer aquesta foto amb associacions de gent que tenia arteriosclerosi, problemes d'infarts, i que es trobava que havien tingut, per entendre'ns, l'LDL alt. Llavors es va fer com aquesta relació. I aquí és com el coco, no? El que deies tu. Qui és el dolent, per tant? El colesterol. Clar, el colesterol no és dolent, pobre. Pobre d'ell. De fet, és una molècula necessària per la vida, necessària... Els homes, si no consumeixen colesterol o tenen els nivells baixos, tenen problemes de testosterona, que és una hormona bàsica. O sigui que realment el colesterol és tan bo que si no el consumim, nosaltres el fabriquem. És una molècula que molta gent la té elevada perquè l'està fabricant. I moltes vegades ja inclús és una resposta donada de que aquest baix consum o aquesta limitació que ens fem perquè pensem que és dolent i que el teu cos diu, home, si no me'l dones tu, ja tu tranquil que ja el fabricaré jo.
No, ja el genera, sí, sí. Hi ha gent que de ben petits ja genera tant que ja li han de posar barreres i dietes específiques perquè, si no, es podria disparar, no? I en aquest cas sí que no seria prudent. Per cert, has sentit a parlar que han baixat els nivells de colesterol últimament?
Sí. Sí, sí.
No que hagin baixat a la població, sinó que quan tu vas a fer-te una anàlisi...
Els paràmetres
els han rebaixat amb la qual cosa...
Com funciona això? Això és interessant perquè al final el que et marca això és a partir de quins nivells de colesterol total, a més, es parla aquí, ja no diuen LDL i HDL, no. Quin colesterol total tens, no? A partir de X quantitat et diuen, ui, limitem o inclús prenem... estatines o medicaments que ajuden a reduir aquesta quantitat, no? Clar, com funciona això? Al final, s'ha d'entendre que la raó per la qual es baixa, hi haurà gent que a nivell científic et justificarà que és que s'ha vist que mentre més baixos millor, però també hi ha molta gent que el que veu aquí és un interès, no? Si baixo que el nivell sèric pel qual jo ja recomano el colesterol en comptes de ser X és 5X per sota, abarco una quantitat de gent de població tan gran que a nivell farmacèutic és milions d'euros, de dòlars o del que sigui, en ingressos per gent que també està en aquest rang de consumir això.
O sigui, que tornem al tema dels interessos d'algú.
Bueno, clar, bueno, aquí tu pots pensar el que... evidentment hi haurà molta gent molt, molt qualificada que et defensarà aquest discurs i també hi haurà gent qualificada que te'n defensarà al contrari. Bueno, aquí jo crec que cadascú també ha de informar-se i decidir creure el que
crec. I conèixer el seu cos.
I conèixer el seu cos, també, perquè al final això, si tornem a l'exemple alimentari, hi ha un aliment relativament semblant a això, que és els làctics, que també han tingut èpoques on eren molt necessaris per créixer. Si no prens làctics, tens problemes de creixement pel calci. Després es van demonitzar pel colesterol i els greixos que tenen. Llavors es van començar a crear els desnatats. Clar, tot això la població al final la confon. I crec que és un exemple també interessant, al igual que hem posat el de l'ou, el dels làctics, perquè a nivell científic està claríssim que el consum de làctics desnatats és més és pitjor que un consum de làctics sencers, perquè un làctic desnatat, aquí hi ha dues coses. Primer, és un làctic que l'has hagut de processar a la indústria per treure-li el greix, això un, i dos, el greix dels làctics està ple de nutrients essencials. Tenim els propis greixos, que són font d'energia, i totes les vitamines liposolubles, que parlàvem abans d'aquest concepte, associades a aquest greix.
Per tant, atenció, perquè ara hem introduït un altre coco, que és els greixos.
Exacte.
No? Que sembla que tampoc no han de ser tan dolents. Mhm. Posem algun exemple més d'algun greix així que sigui saludable.
És una conversa també. Sí, sí, sí. Per exemple, durant molt de temps els greixos vegetals han estat relacionats amb el món vegetal, és algú saludable, no? I per tant, greixos vegetals recomanats, greixos animals limitats o inclús no recomanats. També a nivell científic està altament clar que a dia d'avui que els greixos vegetals són, ara posarem exemples, eh? Uh-huh. Però generalment són més perjudicials que els greixos animals. Anem a posar exemples, perquè això és com molt, aquesta frase, aquest titular pot resultar confós. Anem a posar exemples. Clar, els greixos dels alvocats que estan tan recomanats últimament, evidentment aquesta recomanació és perquè hi ha una base científica que són molt interessants.
Sí.
El greix del coco, que són àcids grassos de cadena mitja, de cadena curta, que es diuen, que són molt interessants a nivell de salut. Però també és veritat que es veu? Que els greixos vegetals que ens arriben, a excepció del més famós de tots, que tothom té en ment, entenc, que és l'oli d'oliva, són greixos que es diuen poliinsaturats, ¿vale? Que això vol dir, per entendre'ns, que tenen, no sé com explicar d'una manera perquè tothom ho entengui, però al final vol dir que les cadenes que el conformen, sí, li donen una estructura que a temperatura ambient resulten estar líquids sempre. Els greixos saturats a temperatura ambient estarien solidificats.
Sí.
Els monoinsaturats són una mica més espessos a temperatura ambient, inclús es poden arribar a endurir com un oli d'oliva, que quan fa molt fred a casa i arribem a la nostra casa de la muntanya, qui té sort i en té, i, ostres, fa fred, vaig agafar l'oli d'oliva, ostres, però si està quallat, sembla mantega, no?
Sí.
Pues, això és el que, en canvi, els insaturats són els que sempre estan pues, justament líquids, no? Doncs aquestes molècules fan que siguin molt inestables i de seguida s'oxiden, i quan s'oxiden o tenen problemes de desestructuració, el que donen és una cosa que molta gent coneix, que són radicals lliures. I això ens comporta, no sé si hi haurà gent que haurà sentit aquest concepte, hi haurà gent que no, però els radicals lliures al final són coses que ens donen una desestabilitat i problemes de salut si no estan controlats, no? Els radicals lliures també és un concepte que podríem parlar-ne un dia largo i tendido, però no és el cas. Això fa que, perquè no ho tinguis, aquests greixos el que fan és els refinen a la indústria, no? Llavors, què passa? L'exemple més clar de tots, vale? Per anar a un exemple que al final és el que la gent necessita. L'oli de girassol és un oli que sempre arriba a casa nostra i a taula refinat, perquè si no tindria aquest problema d'oxidació i radicals lliures i de més. Però clar, refinar-lo, entre cometes, ja és oxidar-lo. Li dones estabilitat, però alhora estàs aportant una cosa que, a nivell de salut, el seu consum s'ha vist que no és gens recomanable. És inclús perillós per la salut. Tot el que són els olis vegetals refinats són perillosos. I ara hi ha la gent, per sort, els professionals de la salut que estan a Instagram en general o per la televisió, la gent ja comença a estar d'acord amb que això no s'ha de recomanar.
Bé, doncs ens quedem a mig camí, eh? Avui ho deixem reposar, com un bon putxero. El deixem reposar i tornem un altre dia parlant dels radicals.
Dels radicals lliures i dels greixos i del que faci falta.
I d'una altra qüestió, que són les la ingesta diària, les quantitats i tot això, no? En comptes de les calories, d'anar comptant i...
Exactament.
I calculant.
Ja en parlarem.
Molt bé, Gerard, moltíssimes gràcies. Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres,
fins
com
a la
sempre.
Propera.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.
Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Aquí és el llit no t'afullarà que l'has de aquí és el paradís. Aquí és el paradís. Aquest transcorrent del temps amablement cap a l'amor. Aquest riu avessat
al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Hallelujah. Thank you.
L'equilibri és part del moviment. Travessar